www.lasnoticias.com.
L'Oasi. Amb Adrià Quatrecases. IB3 Ràdio.
Fins i tot aquestes alçades del mes ja de juliol, a aquesta hora a l'Oasi refresca, no ho sé, passa un correntet de vent, i la veritat és que al final no, se t'acaba ficant els ossos, i mira, jo per això, per si de cas, m'encenc un foc.
Atraqueu-vos, que ens explicarà una història.
Un test cau d'un tercer i li obre el cap. La Marta queda inconscient i estirada sobre la vorera. Els tres vianants que presencien l'accident reaccionen. Un, marxant de pressa per por que li facin perdre la nit a comissaria, testificant. Un altre, l'esquiva. L'esquiva sense treure's ni tan sols els auriculars de l'orella. I un tercer, s'atura. S'atura a socórrer la víctima, tot i no tenir ni idea de socórrer víctimes. Potser per això comet tots els errors de qui es fica on no el demanen quan hi ha ferits. Intenta aixecar el cos d'ella, li fa un boca a boca malgrat que el problema és un traumatisme cranioencefàlic, i crida socors quan sempre és preferible cridar foc, perquè així tothom s'hi sent implicat i no fuig. És gairebé mitjanit i quan és fosc la gent es comporta diferent. El que a la llum del dia pot semblar un avi que ha relliscat en un pas de zebra, de nit s'interpreta com un atracament a un vell o un assassinat o una violació. Es troben sols la Marta, amb el pols cada cop més dèbil, i el ciutadà que s'ha dignat a ajudar-la, amb més bona voluntat que capacitat. Després de comprovar que el que està fent no serveix absolutament per a res, treu el mòbil de la butxaca i demana una ambulància. Mentre espera que arribi el vehicle de l'auxili, camina accelerat i encercla al voltant de la noia i pica el timbre del bloc agressor, conscient que ningú baixarà a donar un cop de mà, no fos cas que els emboliquin en el cas. El ciutadà exemplar s'acaba un cigarret i es torna a ajupir per veure com està. Malament, està malament, és una evidència. Ara la Marta té la boca oberta de manera permanent i comença a estar freda. La pell se li està endurint i ja no rebufa. Però com que ell no en té ni idea de socorrisme, ignora que és morta. No se n'adona fins al cap de 10 minuts, quan els ulls d'ella s'han mig ensorrat i la cara és morada. Això i que fa 10 minuts que no respira. Que vulguis que no, sempre és una pista. Ja sé que fem això cada setmana, això d'explicar un conte que més o menys hem redactat, però clar, me n'adono que aquesta setmana potser comença una miqueta tètric i potser és una mica bajonero, eh? Perdoneu el tecnicisme, però és un pèl bajonero i no sé jo si és la manera d'arrencar un programa d'humor i sàtira. Però escolta'm, no m'ho tingueu en compte, que estem a final de temporada i un ja fa el que pot amb les forces que li queden. Benvinguts una setmana més a l'Oasi, el lloc més remot possible i l'espai radiofònic on ens fem companyia en fotent-nos del que passa al món per treure-li ferro, perquè no deixem que l'actualitat ens faci passar pena. Avui parlarem d'una problemàtica importantíssima que s'ha destapat aquests darrers dies i que segurament ens perseguirà els propers mesos si no hi posem remei d'alguna manera, que és... No és escassetat d'aigua, no. És nins sense escola. Nins i nines sense escola, això és un drama per moltes famílies, per moltes cases, és un drama considerable i mereix la nostra atenció. També connectarem amb Nadolós Boatella, la nostra corresponsal menorquina, que no sé si encara li durarà un poc la ressaca de Sant Joan o si ja estarà en condicions de parlar-nos d'altres coses. I dedicarem uns minuts de meditació radiofònica al líder del grup Wagner, que després de revoltar-se contra Putin, ara fuig per potes. Poseu-vos còmodes i fem-nos costat durant la propera hora als vostres anfitrions. En aquest racó perdut i distant serem jo mateix, Adrià Quatrecases, i la meva pròpia ombra, de la que no em puc desempallegar per moltes ganes que en tingui. I recordeu que si voleu rebre cada setmana un link per escoltar l'Oasi Online, us podeu apuntar a la newsletter del programa. Només cal que entreu a l'adreça ja.cat/l'Oasi i que hi deixeu el vostre correu electrònic.
L'Oasi. IB3 Ràdio.
Bravo! Bravo! Bravo!
de llarg de l'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'Ivetres Ràdio.
Com és això?
Si alguna cosa ha marcat l'actualitat d'aquesta setmana és... sí, és veritat que tenim un acord perquè hi hagi un govern a les Illes Balears i tot això, però, sobretot, sobretot, el que ha marcat l'actualitat és la presència sobtada de fiets i fietes a casa. La fi de l'escola ha alliberat aquestes criatures i ara corren per casa sense horaris i sense control mentre mares i pares proven de mantenir la feina, la salut i la paciència. De la mateixa manera que un virus o que un herpes apareix en contra de la teva voluntat i feina tens després a desfer-te'n, els fiets i fietes d'un dia per l'altre, patapam, queden a casa sense obligacions escolars que els ocupin. Però això dels nins no hi ha crema ni solució tòpica que ho arregli i és massa tard per sol·licitar un avortament, així que no et queda altre remei que aguantar-los.
Més de 170.000 alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat de les Illes no posen avui el despertador i comencen les seves vacances fins al setembre. Sí, l'hauran de posar els seus pares i mares, que comencen també avui un sudoku per combinar la feina, les vacances, les escoles d'estiu, els padrins i el control remot, per dir-ho d'alguna manera, dels qui no són tan petits amb el mòbil. Tot intentant, en tots els casos, establir una rutina quasi impossible que els permeti conciliar, sí, aquesta paraula, conciliar, que vol dir fer feina amb els nins i nines fora horari i fora corda, quasi, podríem dir.
Això de la conciliació és un animal mitològic, una fantasia que expliquen les llegendes però que ningú ha vist mai. Hi ha el Pare Noel, hi ha els unicorns, hi ha Déu Nostre Senyor i hi ha la conciliació. Tot mites intangibles, fruit de la capacitat imaginativa humana, però que de poc serveixen a l'hora de la veritat, tot sigui dit. De fet, en arribar l'estiu, molts pares i mares els combinen tots aquests precedents. Hi ha famílies que resen a Déu demanant que arribi ja el setembre, escriuen al Pare Noel demanant que els faci algun cangur, compren unicorns inflables de qüestionable qualitat per la piscina, i en el pitjor dels casos, si l'unicorn inflable s'enfonsa i l'infant s'ofega, doncs també el resoldria el tema de la conciliació. Vull dir que també depèn... Sempre les coses depèn del cristall amb què te les miris, eh?
Parlarem d'algunes de les propostes d'oci que puguin fer els més petits aquests mesos d'estiu, llevat d'això, molta paciència.
Molta paciència, però és que no, el problema és que no n'hi ha prou, no hi ha paciència suficient. Aquestes alçades de curs en queda molt poca a l'estoc, està pràcticament esgotada i no hi ha manera de repostar fins que els adults deixem de fer feina i puguem fer unes setmanes de vacances. Així que no receptem impossibles, tampoc, No receptem impossibles. De paciència no en queda. De paciència no en queda. Així que la descartem ja d'entrada. Hi ha una sequera absoluta de paciència. Necessitem alternatives. Necessitem alternatives i aquí és on apareixen de manera gairebé miraculosa els casals d'estiu. Oh! Ai, els casals i les escoles d'estiu. Oh! Ai! Ai, gimnasos, tallers de manualitats, centres d'idiomes... Qualsevol entitat s'atreveix a organitzar un casal d'estiu on pares i mares puguin desfer-se per unes hores d'aquelles criatures excitades que els impedeixen viure durant els mesos de juliol i agost. Ai, sí... Els casals són espais de fiabilitat dubtosa que deixen mans d'adolescents de 16 anys i el sou mínim interprofessional a càrrec de menors d'edat. I ens sembla bé, pares i mares, les famílies, ens sembla bé perquè fem una miqueta, mirem cap a una altra banda. De fet, qualsevol cosa sembla bé a pares i mares quan es troben en aquest carreró sense sortida que és l'estiu. Si et diuen que els teus fills i filles els cuidarà un espantaocells fet amb una granera i un capell de palla, ja signes, Ja signes. I pagant, Pagues el que convingui. Pagues el que faci falta a molts casals d'estiu per promocionar-se. Expliquen a les famílies l'oferta que tenen per la canalla. No? Diuen, farem classes de repàs de matemàtiques, uns jocs olímpics per fiets, sortides a la platja i piscina els dimarts i els dijous, tallers de cuina, tallers de ceràmica... Els pares i mares ni s'ho escolten. Ni s'ho escolten. Els és absolutament igual el que facin. Els és absolutament igual. L'única cosa que ponderen és que l'activitat del casal duri el màxim d'hores possible. Cada mitja hora que s'allargassa l'horari del casal és mitja hora que no tens fills saltant al sofà de casa demanant-te un gelat.
Un dels principals problemes que es donen a moltes cases quan arriben les vacances d'estiu, els infants han acabat l'escola, és cercar activitats en les quals puguin passar el seu temps, i avui el nostre programa vos volem donar propostes per aquests pròxims mesos de juliol, d'agost. Ho feim amb el nostre company Xavi Fullana. Xavi, molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Hola, com estàs? Endavant, però començant, vinga.
Ja sabem que els infants a casa normalment s'avorreixen i sempre els agrada... Els agrada fer coses. Propostes n'hi ha moltíssimes: campus esportius, campament, tallers, colònies, ludoteques, viatges per aprendre idiomes a l'estranger i així moltes altres opcions per passar un bon estiu. No les poden recollir totes, però n'hem fet una tria amb propostes a totes les illes. El preu varia molt. Una escoleta d'estiu a un municipi com d'allà pot anar aproximadament 100 euros setmanals i... 100 euros mensuals, perdona.
100 euros mensuals. Quin bon preu, eh? En aquest cas seria 100 euros mensuals, sí. Per exemple, m'està mirant tu i jo avui de matí, comentàvem els campaments del Consell de Mallorca, en aquest cas seria tot inclòs amb allotjament, quin preu seria?
Aquests serien aproximadament uns 180 euros. I una escola d'estiu privada amb allotjament inclòs pot arribar a costar entre 350 i 400 euros setmanals.
Setmanals.
Això va
variant. Per tant, els preus són...
Va variant molt de segons quina proposta o una altra.
Clar, anem a fer ara si t'apareix un recull, eh? Perquè n'hi ha moltíssimes. Però bé, n'hem cercades alguna a cada una de les illes, començant, Xavi, si t'assembla, per Menorca.
Perfecte. Mira, un clàssic de cada estiu és el Club de Tenis a l'Alló, que organitza el campus esportiu durant el mes de juliol i després, de dia 31 de juliol fins al 4 d'agost, torna al Menorca International Basketball Camp amb jugadors i entrenadors professionals. Durant juliol i agost, el Centre Arrels organitza un taller de gestió emocional per ajudar els nens a identificar i expressar les seves emocions, i també el Club Hípic Ciutadella organitza la seva escola d'estiu en què es compaginen les activitats relacionades amb l'hípica amb altres de més lúdica.
Xavi, si te sembla, ara podem passar a parlar d'Eivissa i podem començar per una proposta innovadora.
Exacte, aquesta seria una escola de teatre i art que organitzen a Joana Rubi, de Theatre of the Ancients, que la vam entrevistar fa unes setmanes, i la cantant Olivia Gajewski. Faran a partir de dia 3 de juliol i és un taller de teatre bilingüe. O sigui, el faran en castellà i anglès.
Que interessant.
El Club Gimnàstica Puig dels Molins organitza el seu campus esportiu, també és un clàssic, durant juliol i agost. I una altra proposta que hem trobat diferent és a la finca ecològica de Can Muson. Tribes Eivissa organitza una granja escola els capvespres de dilluns a dijous de les 4 a les 8.
Sí, interessant, els hora baixes, eh? Perquè normalment s'ofereixen horaris de matí, està molt bé. Fins a Formentera hem anat també i què hi trobam?
I de Formentera, durant juliol i agost, el Consell de Formentera organitza les seves escoles d'estiu, el Col·legi El Pilar de la Mola, el Col·legi Mestre Lluís Andreu i l'Espai Cultural de Sant Ferran. Després, al poliesportiu Antoni Blanc i a la sala de cultura, també durant juliol i agost, es farà el campus de dansa, teatre, percussió i creativitat. I una altra proposta diferent són els entrenaments d'estiu d'escalada que s'organitzen a Rocco durant el matins de dilluns a divendres.
Mare meva, quina varietat n'hi ha per triar. Vinga, que vam a Mallorca, on hem fet també una tria d'algunes de les propostes.
Aquí encara en trobàvem moltes més, perquè al final Mallorca també és un tema de tamany. Però començam amb el Potter Camp, un campament inspirat en el món màgic de Harry Potter, que es farà durant juliol i agost a un indret indeterminat de la Serra Tramuntana.
Clar, no podien triar un altre escenari, no? Molt bé, el tenim aquí a punt. Què més?
Mira, després, Mats Teatre Musical organitza la seva escola d'estiu durant el matins, de dilluns a divendres, també durant juliol i agost. I si passam als esports, tenim, per exemple, la Vicente del Bosque Football Academy, organitza el seu Summer Camp, tenen seus a Manacó, Colònia de Sant Jordi i a Calvià. I a partir d'avui i fins a mitjan d'agost, Rudy Fent... Perdó, això seria...
La proposta de Vicente del Bosque, no? És a partir d'avui i fins a mitjan d'agost. I ara me parles d'un clàssic aquí a les Illes del Bàsquet, no?
En Rudy Fernández i la seva germana Marta organitzen ja des de fa molt d'anys el seu campus de bàsquet al poliesportiu municipal de Pollença. Enguany, les dates són de dia 8 fins a dia 15 de juliol.
Fixa't quina oferta més variada. Ara bé, no tothom s'ho pot permetre. Això al final també té un cost, no?, aquestes activitats, això al final també hi ha unes mensualitats i tal, no tothom s'ho pot permetre. Per això hem elaborat també, nosaltres des d'aquí, igual que els nostres companys del programa El Dia, nosaltres també hem elaborat una llista de propostes per entretenir les criatures durant l'estiu. Perquè aquí a l'Oasi no només ens dediquem a criticar, també som constructius. A veure, coses, idees que se'ns acudeixen. Cosir samarretes per l'Amancio Ortega. Sempre falta mà d'obra a Can Inditex. I és cosa que fiets i fietes poden fer des de ben petits. N'hi ha prou que tinguin força al coll per aguantar el cap, que ja poden posar-se a treballar a una fàbrica tèxtil de Zara. Més coses, posar unes gotetes de rohipnol als cereals i d'aquesta manera les criatures tornen a dormir de seguida. I la qüestió és allargar unes hores de son i a la que es desperten repetir la jugada de manera que la criatura es passi 3 mesos enllaçant un son amb un altre. Si sou d'aquests tiquismiquis que preferiu no drogar els vostres fills i filles, també els podeu convèncer de que provin el balconing. Els podeu explicar que serà esport olímpic el 2032 i que quan abans es practiqui més possibilitats tindran de ser atletes d'elit. La jugada és infal·lible perquè o bé se'ls dona fantàstic i els tens entretinguts entrenant, o bé se'ls dona malament i a la primera de canvi doncs deixen de tocar els nassos. És una metodologia importada de fora, no? Això es fa més allà al nord, a les illes aquelles, a Anglaterra i tot això. Però és igual, la qüestió és que, escolta'm, si són bones idees, les adoptem i ja està. No? I què més? A veure, si cap d'aquestes opcions us ha convençut i no hi ha més remei, doncs a veure, sempre us queda l'opció de posar dibuixos a la tele. Si els poseu dibuixos a la tele, doncs també els tindreu entretinguts. Però ja sabeu que les pantalles no són bones per la canalla. Llavors, ara, si sou uns pares o mares irresponsables, doncs vosaltres mateixos. Vosaltres mateixos. Com veieu, alternatives n'hi ha. Alternatives n'hi ha. El problema és, per pares i mares, és trobar una estona per mirar-se-les i organitzar-les. El problema sempre, al final sempre acabem allà mateix. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on. Galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah.
A l'Oasi.
Después de subrayar Paul McCartney está muerto, el oyente dijo: poné la canción Revolution 9 al revés y en la parte que John repite Number 9, vas a ver que dice con claridad Turn me on, dead man, enciéndeme, hombre muerto. Entonces, ¿está muerto en serio?
Sí, sí. Claríssim, eh? És claríssim, claríssim. De fet, fer sonar cançons del revés és una tècnica infal·lible per obtenir missatges ocults i revelar veritats incòmodes. De fet, si feu sonar la cançó Antes muerta que sencilla al revés, sentireu com la jove cantant Maria Isabel clarament ja deixava un missatge amagat a la cançó. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Dejadme de explotar. L'ambulància no arriba. No arriba per molt que insisteixi a forçar la vista per veure el cap del carrer. No hi ha senyals de vida ni a l'asfalt ni a la vorera. La Marta està garratibada i sobre un bassal de sang. Els seus cuidats cabells ara s'agrupen en feixos aferrats per l'hemorràgia. L'home que passava per allà s'hi fixa i troba curiós que la sang sigui adherent. Ara que la noia és morta, no té la mateixa ansietat. És la calma de quan no hi ha res a fer. Per això busca un portal on seure còmodament, amb les cames creuades, fins que la vinguin a buscar.
Ens mirem l'actualitat amb distància des de l'Oasi. Cada dissabte a les 10 del vespre a IB3 Ràdio. Amb Adrià Quatrecases. IB3 Ràdio és entreteniment.
Antoni, afectat per un incendi forestal, té un missatge per a tu.
4 o 5 minuts tanques a casa, agafes el cotxe i te'n vas. No te dona temps de res. Surs i mires i, clar, el foc ja estava just aquí. Lo perillós és el fum. No saps si podràs respirar, no saps si podràs aguantar. Oliveres i pins fora de sa casa. Si pots ser més de 50 metres, millor.
Protegeix casa teva dels incendis. T'explicam com fer-ho a foc.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Mà Viva. La manca de responsabilitat humana contamina els mars i les seves espècies. El seu objectiu és vetllar per la salut de la nostra mà, netejar, conscienciar i educar els ciutadans. No llencis plàstics a la mà, no embrutis, neteja. Més informació per lamarviva.com. IB3, tots donam una mà a l'Associació per la Mà Viva.
Que la gent programi, que els programadors passin molta festa, que la gent aposti per la cultura i per la música, en el nostre cas.
Un programa amb els músics i artistes de les Balears.
Que la gent tingui ganes de sortir, de venir a veure els concerts. Si no hi ha gent, no hi ha concerts, sinó concerts, no hi ha cultura. I tot s'ha de moure des de baix.
Diorama, a IB3 Ràdio. De dilluns a dijous, a les 10 del vespre, amb Mònica Borràs. Pareix portar. A IB3 Ràdio, entusiastes. Tota la cultura al teu abast.
Crec que això ajudarà a atracar en el gran públic a cercadors.
Que serà una figura clau dins l'art conceptual italià.
Aquell llibre que comença amb spoiler de com acabarà.
És una afirmació de la vida, del bonic que és viure, el difícil que és, i aquesta protagonista que lluita tota l'estona contra el seu propi destí.
I, per suposat, ens aportarà molta informació sobre aquest jaciment de Manacor per mous encara desconegut.
Ara que xerram també de Harry Potter, record que el primer que feia era anar a la darrera pàgina i veure si posava Harry.
De 6 a 7, entusiastes, amb Anna de la Salut. L'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio. Ronda de corresponsals.
No, no, espera, no.
Connectant amb els corresponsals aïllats.
Ja, no, però és que no...
Establint connexió des de l'Oasi.
Perdona, que t'interrompi.
Connexió remota establerta.
No està... És que mira, perdoneu, ara havíem de connectar amb la Dolors Botella, però per problemes tècnics no ens és possible. Així que aprofitarem aquesta estona per recordar a tots els ciutadans que avui, a aquesta hora, ja han fet tard a presentar la declaració de la renda. Ara he donat un disgust a molts oients despistats que no recordaven que el límit per la renda és el 30 de juny. I que la cosa... sap greu que és just ahir, però... que no ho recordaven o que ho deixen expressament per l'últim moment i s'han passat de frenada. Vull dir que deixar-ho per l'hora límit té una base molt sòlida, també, eh? Molt sòlida. És una opció super respectable. Esperar fins que no tinguis més collons que posar-t'hi és la tècnica de concentració més eficaç que conec. Si fas les coses amb marge, t'entretens, et distreus amb qualsevol cosa. Prioritzes altres assumptes dient ja ho acabaré demà. I el procés s'allargassa. En canvi, si t'hi poses el dia 29 al vespre i si no ho enllesteixes abans de mitjanit et cau una multa de calample, llavors la concentració ve sola. És miraculós. L'objectiu és clar. L'objectiu és claríssim. Despreocupar-nos de la declaració de la renda fins al darrer dia. Però no ens ho posen fàcil. Les empreses per les que hem treballat l'any anterior ens bombardegen a mails amb certificats de retencions. En tenen l'obligació, d'acord? Les empreses aquestes tenen l'obligació d'enviar-te un mail, enviar-te un correu, enviar-te una carteta. No, això és el que vostè havia treballat, això és el que havíem retingut, això és el que per quan faci la declaració. No, deixi'm en pau, que estic intentant oblidar-me del tema fins al dia 29 al vespre. A més, et deixa mal cos que et recordin que tens la renda pendent de fer. Per això demano formalment, i des d'aquí demano, sisplau, a les empreses que agafin els certificats i els trinxin fins a fer-ne confeti. No els necessitem per res, els vostres certificats. Ni els dels bancs, que ens reboten un PDF amb la retenció dels interessos del compte d'estalvi. No hi ha cosa més trista. Primer perquè l'import que tenim la majoria al compte d'estalvis és ridícul. És patètic, fins i tot. però sobretot perquè els interessos que paguen els bancs són tan irrisoris, petits i ridículs com el penis del Torbe. És encara pitjor, encara pitjor. No necessitem els certificats de retencions perquè no ens els mirem, no els fem ni cas. El ciutadà comú, a la desesperada i quan el temps per presentar els impostos és a punt d'exaurir-se, es limita a signar l'esborrany. Es limita a signar l'esborrany, com sigui, tal com vingui, tal qual. Li fots a ser firmar, cagar, ja està. I ja està. Que Hisenda mateix t'avisa que l'esborrany no és de fiar, que hi poden faltar coses, que no t'hi desgrava res del que hi tens dret i que si presentes allò tens molts números de cagar-la i que et caigui un puro en una inspecció. Però ell és el que porta menys feina. És el que porta menys feina. I aquesta vida que hem vingut? Hem vingut a fer el mínim esforç. L'esborrany de la renda és un gran invent i s'hauria d'extrapolar a altres àmbits de la vida, jo trobo. L'esborrany del testament, per exemple. Perquè mai és bon moment per posar-se a mirar quins actius tens per deixar els teus éssers estimats quan palmis. Seria més pràctic si poguessis demanar un esborrany on ja et posi què tens i ho deixi a la parentela a l'atzar, a parents a l'atzar. Ho signes tal qual, t'arriba i avall. Els testaments són una cosa delicada, sobretot perquè depèn del mood que tinguis en el moment en què t'hi posis, no? De l'esperit, del rotllo que portis aquella estona. El meu pare es va posar a redactar el seu testament una tarda de dimecres i mitja hora abans jo l'havia estat incordiant. Papa, vull un gelat de xocolata, papa, vull un gelat de xocolata. I ell em va dir, ni gelat de xocolata ni casa de la platja. Home, ja, que em tens fins al gorro. Em va sortir car aquell entull de gelat. La declaració de la renda també depèn una mica del teu estat d'ànim. Si t'agafa en un dia que estàs crescut i aventurer, doncs potser et desgraves un parell de fills més dels que tens, no? Confiant que no t'enganxi. Allò, hijos a cargo, 74. I a veure què passa. O si t'agafen un dia que estàs generós i després, doncs potser fins i tot li deixes propina a Hisenda. No? Allò, segons el tram d'IRPF em surten 500 euros a ingressar, però què coi, cobreu-me 700 i compreu-vos un jersei mono a la meva salut. Un factor que fins ara sempre havia condicionat molt el resultat final de la declaració de moltes parelles era si fer-la conjunta o fer-la per separat. Si un és un romàntic de debò, si l'estima és sincera, la fas conjunta. La fas conjunta encara que et perjudiqui. Si te l'estimes, la fas conjunta. Es comença fent la declaració de la renda per separat i s'acaba dormint en llits individuals, dient que és pel mal d'esquena. Això, ja us aviso, eh? Es comença amb la renda i s'acaba dormint separats. No. Ja ho va dir el mossèn quan us casava. Promets estimar-la en la salut, l'enfermetat i la declaració de l'IRPF? Ho va dir claríssim el dia de la boda. Però aquesta setmana hem sabut que aquest gest d'amor pur i sincer, que és unir el destí dels teus impostos amb el de la teva parella, podría dejar de estar disponible para los contribuyentes.
El gobierno ya ha remitido a Bruselas su plan de recuperación y transformación, un documento que habla de numerosas deducciones en nuestros impuestos y por eso se revisarán los beneficios fiscales. Un ejemplo, se prevé eliminar de forma paulatina las ayudas por declarar de forma conjunta en el IRPF.
Fatal, porque el que Bruselas está destruyendo el amor. Está destruyendo el amor. Mira que exigir acabar amb aquesta pràctica tan bonica de parelles pagant impostos agafadets de la mà i de la cartera. Com es pot ser tan poc sensible a Unió Europea? Eh? ¿Qué será el siguiente? ¿Dejar morir gente desesperada a las vuestras costas?
Vamos a analizar los datos de lo que supondría la eliminación de la tributación conjunta.
Va.
¿Cuánto recaudaría Hacienda si se eliminara la tributación conjunta?
¿Cuánto?
Pues entre 1.000 y 3.000 millones de euros, que son precisamente pues, los que dejarían de percibir los actuales beneficiarios de esta ayuda. Es decir, el 17,3% de los hogares o lo que es lo mismo, 2 millones de parejas.
¿2 millones de parejas son muchas parejas, ¿eh? Són 2 milions de retrets quan toca dinar als sogres, són 2 milions de renecs quan la nena plora i algú s'ha d'aixecar del llit, i 2 milions de silencis quan la paella que ha preparat el teu amor li ha quedat passat però no vols ferir-li l'orgull. 2 milions de parelles s'aferren fins ara a la declaració conjunta de la renda perquè els surt menys costós o més profitós que no pas fer-la per separat. Però l'amenaça de prohibir la conjunta sobrevola els seus caparrons enamorats.
¿Y en cuánto dinero se traduciría esa pérdida a cada contribuyente? Pues eso depende de la horquilla de los ingresos. Por ejemplo, para los hogares que perciben menos de 21.000 euros al año, que son aproximadamente la mitad de las parejas que tributan de forma conjunta, la desaparición de esa modalidad le supondría una pérdida de 816 euros al año. En el caso de las rentas inferiores a los 32.000 euros anuales, cerca de el 25% de los que declaran de esta manera. La medida que estudia el gobierno le supondría dejar de percibir 1.020 euros de compensación al año. Y por último, quienes se encuentran en la horquilla de entre 32.000 y 60.000 euros de renta, aproximadamente un 20% de las parejas que se acogen a la tributación conjunta, dejarían de percibir un beneficio fiscal de cerca de 1.500 euros anuales.
Oh, fins a 1.500 euros anual pot costar el retoc, eh? Fins a 1.500 euros anuals cada any. 1.500 euros. Però, a veure, els diners només són diners. Al cap i a la fi, els diners només són quartos. El que és més greu d'aquest canvi és que es fa amb la intenció d'empènyer els cònjuges amb pocs ingressos o sense ingressos al mercat laboral. I això és més cruel que tancar algú vestit amb faldilla curta en una gàbia amb el Harvey Weinstein. S'ha de ser molt malvat per dur algú al món laboral. Molt malvat. Molt malvat. Treballar és una cosa tan desagradable que ens han de pagar perquè ho fem. Penseu-hi en això.
Un ejemplo.
Matrimonio que obtiene unos ingresos de 24.000 euros.
Con declaración conjunta.
A día de hoy, 75,23 euros a pagar.
Con individual pagarán 966 euros.
Tiene una merma de 890,92 euros.
2 millones de hogares se benefician de la conjunta. Eliminarla perjudicaría a muchos.
Claro que es para conseguir más impuestos.
Evidentemente, genera un perjuicio para familias, generalmente con escasos recursos porque uno de los dos cónyuges no obtiene rentas.
Entre ellos jubilados como Juan y Puri.
Lo hemos hecho conjunta. Nos ha salido bastante bien.
¿Qué te arreglas las cosas o no las desarreglas?
O como a él, que ya ha hecho cuentas.
A mí concretamente me costará la broma por lo menos 1.500 euros más, porque a mi mujer no le retiene absolutamente nada.
L'única retenció de sa mujer és la de líquids durant l'embaràs, que se li van posar uns turmells que semblaven un elefant. Se li posen, com si fossin cantimplors, aquests turmells. Mesquineta.
¿Y sobre qué declarar individualmente ayude a romper la brecha de género?
Su eliminación no tendría un efecto directo sobre la contratación de las mujeres, ni mucho menos.
Vaja, al final només estan venent la burra per simplement recaptar més. Però ei, la feina de màrqueting se'ls ha de valorar, eh? Se'ls ha de valorar. Ja tenen l'enfoc. Ara només els faltaria, per arribar a totes les llars, fer un anunci d'aquells de... Us recordeu els anuncis aquells que fem de Teletienda? Aquesta era. Oh, que guai era. Una versió seria... Hacienda en casa. Ei, contribuent! Cansat de tenir la teva parella sempre a casa quan tu voldries espaterrar-te al sofà en roba interior a menjar Doritos? Somies amb que la parella tingui un horari laboral, que la tingui a la fàbrica o a l'oficina de les 9 del matí fins a les 8 del capvespre? Hisenda ara et donarà l'argument definitiu per perdre-la de vista. Ara, gràcies a l'eliminació de la declaració conjunta, no sortirà a compte que treballi només un dels dos. Truca ara a la teva seu de l'agència tributària i t'enviarem un burofax totalment gratuït perquè l'espantis amb la nova càrrega impositiva que us espera si no es posa a buscar feina. I de regal, una mandolina per tallar la seva fineta, i així quan ploris al veure el resultat de la renda, podràs dir que plores per culpa de la seva.
Tard, hòstia, malament ha quedat això. Bé que ho havia assajat, eh? Però... Directe, coses del directe. L'única cosa que falla en aquesta campanya publicitària tan ben pensada, d'Hisenda, i tan treballada, és un petit detall que se'ls havia passat als del govern, se'ls havia passat per alt, que és que la gent potser s'adonaria de l'estafa i s'acabaria emprenyant com una mona.
I el govern central rectifica el seu pla de suprimir la reducció fiscal per a la tributació conjunta de l'IRPF. Hisenda especifica que esperarà el dictamen d'experts en reforma fiscal després de rebre les crítiques de l'oposició. Amb aquesta reforma, el govern pretenia fomentar la incorporació de les dones al treball. A més, ve recollida en el pla de recuperació en remès a Brussel·les. L'autoritat fiscal va elaborar l'any passat un informe sobre els beneficis fiscals del sistema tributari espanyol, en el qual repassava els avantatges i els inconvenients d'aquesta reducció en l'IRPF.
Bé, doncs ja han rectificat. Mira, una reculada a temps et pot estalviar molts mals de cap, eh? Si li haguessin dit al pare del Paquirrin això. Però si ja us havíeu encarinyat de la mesura, de tant sentir-ne parlar, no passeu pena. Si és un requeriment de la troika, segur que tornarà aviat a les nostres vides. Només cal esperar que els publicistes d'Hisenda trobin una nova fórmula de colar-ho sense que es vegi tant el llautó recaptatori. Mentrestant, enamorats i enamorades, podeu seguir fent una de les coses més romàntiques al vostre abast.
encendre unes espelmes, obrir una ampolleta de vi, posar música sensual i compartir amb la vostra parella una vetllada omplint caselles i desgravant material escolar de la declaració de la renda.
Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
L'Oasi.
Previously.
A l'Oasi.
La declaració de la renda també depèn una mica del teu estat d'ànim. Si t'agafa en un dia que estàs crescut i aventurer, doncs potser et desgraves un parell de fills més dels que tens, no? Confiant que no t'enganxi. Allò, hijos a cargo... 74. I a veure què passa.
Estàs loco!
O si t'agafen un dia que estàs generós i després, doncs potser fins i tot li deixes propina a Hisenda. No? Allò, segons el tram d'IRPF em surten 500 euros a ingressar, però què coi, cobreu-me 700 i compreu-vos un jersei mono a la meva salut.
Mary Pat, Mary Kay, Mary Francis, Toba, vamos a quien gene, no, señorita.
Este es absolutamente divino.
Lo has.
Como me gusta.
Espaterrat sobre un graó de marbre, el ciutadà convertit en socorrista per un dia es mira la difunta Marta. Li imagina una vida, estudiant d'econòmiques, amb pares separats, addicte al te vermell i sense parella. Potser l'havien deixat aquella mateixa nit i capficada en el disgust no havia reaccionat a temps al test que li queia. O al revés, estava tan emocionada amb arribar al pis del nòvio que no tenia ulls per res més. Segur que era una noia divertida. Em feia cara. Feia cara. D'aquelles que riuen les grolleries, sense escandalitzar-se falsament. I per què no? Potser tenien aficions en comú. No sé, la natació, el pàdel, els colants de xocolata. Era joveneta, no deuria tenir fills, però si els hagués tingut, segur que hagués estat bona mare. També em feia cara.
L L'Oasi, tercera temporada a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio Oasi, informació. IB3 duplica la seva audiència. Segons la darrera onada de l'Estudi General de Mitjans, 32.000 persones escolten cada dia la ràdio pública de les Illes Balears. Gràcies per la confiança i fidelitat. A IB3 Ràdio volem ser la teva ràdio de referència. Ens trobaràs a la FM, a la web ib3.org i a l'aplicació mòbil. IB3, la ràdio pública de les Illes Balears. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la ràdio pública. IB3 Ràdio, serveis informatius. L'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
Moment, és el moment per allò que tots els que escolteu l'Oasi heu vingut a buscar-hi. Geopolítica internacional. Benvinguts a una nova sessió de meditació radiofònica, l'estona que dediquem cada setmana a una mica de meditació conjunta en què intento guiar-vos en la conquesta del focus, la concentració i l'empoderament espiritual. Una secció que avui dediquem a un jove intrèpid resident a Rússia que té l'entretinguda afició de reclutar nazis i presidiaris amb condemnes de sang per formar un exèrcit de mercenaris que extorsioni el Ministeri de Defensa del seu país. Sí, avui ens dirigim a tu, Yevgeny Prigozhin, perquè si algú necessita meditar, ets tu, benvolgut líder del grup Wagner. Necessites meditar perquè et vas créixer una mica, deviniste un poc arriba, que diuen en castellà, i vas decidir que tu i els soldadets que tens en plantilla podíeu extorsionar el govern que us ha anat alimentant la bèstia tots aquests anys. Però potser et vas passar de frenada, eh? Vas passar de frenada i quan te'n vas adonar ja eres a mig camí de Moscou fent el xulo per Telegram i deixant amb el cul a l'aire en Putin i els seus palmeros. Però quan ja et veies arribant triomfalment a la capital del país, amb els aires de grandesa dels delinqüents xalats que s'acaben creient la seva pròpia farsa, algú et va recordar que si no t'aturaves, et penjarien de l'escrot en un soterrani fosc i humit. I això és un argument que acostuma a ser força convincent en les negociacions amb els russos. En aquell moment vas fer una pausa, vas mirar al teu voltant i vas pensar que potser tots aquells mercenaris que et protegien es vendrien al millor postor i que si t'havien de trair i entregar-te només calia que els milloressin la xifra que tu els estaves pagant. Vas recordar que són gent amb menys escrúpols que jo pèls a la closca i que si els teus homes no tenien inconvenient a saquejar, torturar i exterminar a Ucraïna, Txetxènia, Mali o la República Centroafricana, poques manies tindrien si haguessin de fer-ho amb tu i els teus budells. I per això vas recular. Per això portes una setmana fent-te disculpar amb excuses que no et salvaran el cul. A tu, Prigozhin, que ja se't coneix com Pringozhin, perquè pringaràs aviat quan hi hagi algun accident que et dugui a la tomba. Però és com funciona Rússia, eh? Vull dir, això forma part del seu folklore. Aquí tenim ensaïmades, Sant Joan i Antònia Font, i allà tenen polques, vodka i enverinaments en poloni.
La notícia internacional que ha protagonitzat aquestes darreres hores a Rússia, les regions del sud-est del país que varen avançar el comboi del grup de mercenaris Wagner enllesteixen la reparació de carreteres i altres infraestructures que varen quedar afectades aquest dissabte per impedir que la marxa del comboi arribés fins a Moscou, desafiant així l'exèrcit rus i desafiant també el president Vladimir Putin.
El líder de la revolta i cap visible de Wagner, Yevgeny Prigozhin, ja és a Bielorússia després de la intervenció a les negociacions del president bielorrus Alexander Lukashenko.
De moment t'envien de vacances a Bielorússia, eh? Bielorússia, el Punta Cana de l'estepa. Però tots sabem que és qüestió de temps
que et facin el check-out de la teva vida. Per això, Prigozhin, només et queda una sola opció, que és meditar. Quan notis l'ansietat i l'angoixa de saber que estàs vigilat, sentenciat i més acabat que la Letícia Sabater, el que has de fer és inspirar i expirar. I si t'oblides d'expirar, no passis pena, que expiraràs igual, eh? T'expiraran. Vaja, però que això no has de passar pena.
Joan David Gené, professor de Dret Públic Internacional i Relacions Internacionals de la UIB, ha explicat a l'informatiu matí d'IB Ràdio la importància d'aquest grup de mercenaris dins del conflicte a Ucraïna.
És un grup de soldats molt més eficaç, molt més eficient que el que pugui ser l'exèrcit rus. Tota aquesta gent ara se queda sense cap, no? Un cap que d'alguna manera ha qüestionat l'autoritat del president de la Federació Russa. Aleshores, ara s'haurà de veure quin és el futur d'aquest grup de seguretat privada, de Wagner. Es veu que el ministeri, bueno, que el govern rus els ha oferit la incorporació a l'exèrcit rus. El que passa que segurament no sé si molta d'aquesta gent s'hi voldrà incorporar perquè les condicions econòmiques són molt més, són més dolentes que les que poguessin tenir ells com a dins l'àmbit de la seguretat privada.
Ja, com són els mercenaris sanguinaris, eh? Els mercenaris sanguinaris no senten els colors. Ells maten per qui els paga més bé. I això és culpa del capitalisme. El capitalisme que tot ho corromp. Fins i tot una feina tan vocacional com és la d'assassí a sou es pot comprar amb diners. És trist, però mira, és el món que ens ha tocat viure. També deixen una posició complicada els que advoquen pel lliure mercat i la privatització dels serveis públics. Perquè ja veus què passa quan deixes la tasca de matar gent a tort i a dret en mans d'una empresa privada. Que la cosa es complica. No, com quan ho fa un exèrcit nacional, o la policia, o els GAL. Res a veure. Quan la violència és cosa estatal, no és violència, és patriotisme. El matís és important, eh? Molt important. Bé, és important. És important, a menys que siguis qui ha rebut la bala a la nuca. Però de cara als demés, de cara al públic, és important. Ah, benvolgut, desaparegut i localitzable Prigozhin, estem convençuts que aquesta sessió de meditació t'haurà anat d'allò més bé. Segur que és allò el que et feia falta. Segur que és el que et feia falta. I estic convençut que trobaràs estones per seguir respirant i deixant la ment en blanc, ara que passaràs tanta estona amagat com una rata en algun racó perdut i fred fent mandales. Des de l'oasi t'enviem bona vibra i energies positives. I recorda sempre el que va dir el poeta. Zero drames, sempre smile.
Previously. A l'oasi.
Hi ha escassetat de reserves al Banc de Sang. Se'n diu Banc de Sang, però no és ben bé un banc, es veu. M'he estat informant, m'he estat documentant, i es veu que en diuen Banc de Sang, però no és una entitat bancària. Si fos un banc, per fer-te una transfusió, el banc s'hauria de mirar la teva nòmina i pensar-se si te la concedeix o no te la concedeix, i si finalment hi accedís, et farien una transfusió, però hauries de tornar la sang amb interessos. Hauries de tornar la sang que t'han prestat més un parell d'òrgans essencials. 20 litres de sang que t'havien deixat, més un ronyó i una còrnia. Això sí, el banc de sang, per deixar-hi el teu plasma, et donarien una vaixella o una aspiradora, però en realitat només et toca un fosquito.
L'oasi.
Literalmente chupa la sangre.
De sobte, una cama de la Marta fa una sacsejada. L'home que la vetlla s'espanta i per un moment creu que és viva. Desconeix que els muscles dels cadàvers sovint tenen espasmes. Expiren, però encara belluguen. Una miqueta com una llagosta. Per un instant, a ell li ha fet il·lusió creure que ella tornava. Era el primer cop que la veia, però en aquella estona li havia agafat efecte. Possiblement portat per la tràgica situació. Se n'havia encarinyat, potser per llàstima. Però sigui com sigui, ara li sap més greu que quan l'ha vist desplomar-se en primera instància. Li hagués agradat conèixer-la i xerrar-hi, potser fer un cafè plegats, en un bar o convidant-la a casa, perquè de fet ell té el pis aquí, a dues cantonades. Una sirena anuncia l'arribada inútil dels metges. Li obre pas un cotxe de policia, el que deuen haver avisat per ràdio. L'ambulància s'acosta al punt de l'accident amb un cop brusc de volant i ràpidament baixen dues persones i li demanen a l'home que els ha trucat que s'aparti d'allà. Ara els fa nosa, eh? Ara els fa nosa. I això li ha fet mal. Està emocionalment tocat com perquè el tractin d'aquella manera. Dos massatges cardíacs més tard anuncien, només negant amb el cap, que la Marta és morta. Un dels policies requereix al vianant que l'ha acompanyat en el traspàs. Vingui, acompanyi'm. Seran només 2 minuts, li assegura. La coneixia? Li pregunta. I ell, amb els ulls plorosos i afectat clarament per un cas de mort d'Estocolm, respon. Sí, era la meva dona. Això ha estat tot per avui des de l'Oasi. Confio que plegats en aquest racó distant, lluny del món que ens envolta, ens haurem mirat l'actualitat d'una altra manera. Potser poc rigorosa, però tanmateix més divertida. Ha estat un plaer comptar amb la vostra companyia, igual que tot aquest trimestre, que el darrer EGM que ha fet públiques les audiències de les ràdios de tot el país ha reconegut que l'audiència d'IB3 ha crescut moltíssim, pràcticament s'ha duplicat respecte a l'anterior onada, i per tant també des d'aquí us volem donar les gràcies per la confiança i convidar-vos a que seguiu així, que convideu més gent, que animeu més coneguts a que s'incorporin i que ens acompanyin en aquestes vetllades dels dissabtes al vespre. La manera més pràctica segurament és recomanant que se subscriguin a la newsletter de l'Oasi, per la qual cosa només han d'entrar a l'adreça ja.cat/l'Oasi i allà posar-hi la seva adreça de correu electrònic per rebre cada setmana a la bústia l'enllaç per escoltar cada nou capítol. Ara us deixo amb una cançó del grup de Formentera, Petit i Nuna, una cançó titulada Life's Groove i que han estrenat fa ben pocs dies. La setmana vinent, per això, ja ho sabeu, mateix lloc i mateixa hora. Una ferrada ben forta des de l'Oasi!
Warms you inside.